IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Aquest programa està basat en crims reals. Els personatges, els llocs i els fets són veritables. Alguns casos contenen arxiu sonor que pot ferir la sensibilitat dels oients. O inclouen dramatitzacions creades a partir de testimonis que consten en documents oficials i de l'època. La memòria negra d'uns fets que marcaren per sempre els seus protagonistes i la nostra història.
El dimarts 23 de novembre de 2010, dos germans, Miquel i Nando Torres, van a tallar llenya a una finca de la seva propietat, molt a prop de l'urbanització de Benidalí, a Maó. Fa molt de temps que no hi anaven i aprofiten per revisar que tot està bé, entre d'altres coses, una antiga via de pas situada en un barranc a bastant de metres de la carretera. Un d'ells, en Nando, s'hi apropa i troba enmig del caminoi una maleta molt gran amb aspecte de dur molt de temps a la intempèrie. Quan l'obra descobreix a l'interior les restes d'un cadàver que algú ha abandonat entre la garriga, segurament esperant que mai fos descobert.
Memòria negra al podcast. Episodi 3. El crim de la maleta. El viatge sense tornada de César Juanatey.
Ho deia en el començament, a Menorca ha aparegut una maleta en les restes d'un cadàver. La treballa la van fer dues persones mentre recollien llenya a una urbanització a prop de Maó.
Així començava l'informatiu migdia d'IB3 Televisió el 25 de novembre de 2010. La troballa d'un cadàver dins una maleta en una finca rural a prop de Maó obre el noticiari, perquè, malgrat que ho han vist moltes vegades al cinema, un mai pensa que ho viurà en primera persona. I molt menys encara en un lloc tan tranquil com Menorca. En aquest moment ningú ho sabia, però el crim que estava a punt de descobrir-se trasbalsaria durant molt de temps no només les Illes Balears, sinó tot Espanya. Com ja hem dit, tot comença quan dos germans, Nando i Miquel Torres, estan tallant llenya a uns terrenys de la zona de Benidalí.
La finca es coneix amb el nom de Benidalí de Ses Vilotges i està situada a prop de la urbanització de Benidalí i de la cala del mateix nom. La zona destaca per un gran barranc on antigament s'hi arribaren a criar porcs. Els terrenys estan coberts per una densa vegetació i pel lloc hi passa molt poca gent. Com que fa molt de temps que no hi anaven, els germans aprofiten per a comprovar que tot està bé, entre d'altres coses, una antiga via de pas situada al barranc, a bastant de metres de la carretera.
Nosaltres estem tallant llenya a dalt del barranc i per casualitats de la vida, doncs mira, vaig decidir anar a veure un pas, a veure si estia, com estia, si estia obert o tancat, després de molts anys de no passar-hi, doncs vaig decidir que volia anar a veure.
Qui acabam de sentir és precisament Nando Torres. El pas està a uns 7 o 8 metres de la carretera, però fa pendent i no es pot veure des de dalt. Ni el pas, ni res que hi pugui haver. Per això, no és fins que no és a baix que Nando veu un objecte que en principi no hi hauria de ser.
I quan vaig davallar, efectivament, el pas encara hi era, i me vaig trobar la maleta. La maleta de color rosa, gran, i aparentment tancada des d'en fora. La maleta estava ben dreta, com que la sensació que vaig tenir jo és que l'havien depositat allà. O sigui, seria molta casualitat que tirant-la des de 4 o 5 metres amunt caigués d'aquella manera. Semblava que estava col·locada.
La maleta és de tipus trolley, però molt grossa. Fa l'aspecte que ha passat molt de temps a l'intempèrie perquè està descolorida. De fet, en Nando diu que és rosa, però en realitat és vermella. La cremallera està oberta i sembla que al teixit hi ha algun forat.
Què hi fa aquesta maleta aquí, enmig d'un barranc entre garriga i pinars? És una pregunta que tots ens faríem, fins i tot en Nando. I tot i l'estranyesa, la curiositat el supera. I com que la veu entreoberta, decideix mirar què hi ha dins.
I quan m'hi vaig atracar, doncs, la vaig obrir. Quan la vaig obrir, doncs, vaig veure... El primer que hi havia a sobre era el crani, I també vaig veure que hi havia, a part de molts d'ossos i tal, també hi havia doncs, el que semblaven llibretes o alguna cosa així semblant. Clar, lògicament me vaig assustar i va ser quan vaig cridar el meu germà perquè vingués a veure allò que havia trobat. Quan ell ho va veure clar que es tractava d'algú greu, doncs van decidir doncs, anar a la Guàrdia Civil.
La Guàrdia Civil atén la telefonada i es desplaça al lloc. Però després de comprovar la ubicació exacta, sentem que la finca pertany al municipi de Mó. Per tant, el cas és competència de la Policia Nacional. Davant la possibilitat que es tracti d'una mort violenta, s'hi traslladen els agents del grup d'homicidis amb el seu cap, Juan Palomo. L'avís desconcerta tot el grup, perquè, a més del caire macabre de la troballa, fa tant de temps que ningú passa per aquells terrenys que ni tan sols saben quan s'hi va poder deixar la maleta. Una incògnita que, com veurem més endavant, es resoldrà d'una manera molt curiosa.
Esto se recibe envuelto un poco en el misterio, ¿no? Porque era una maleta que alguien parece que había colocado allí, no estaba enterrada, no, en un sitio muy apartado. De hecho, las personas que le habían encontrado, que eran propietarios de esa parcela, ¿no? Nos comentaban que hacía muchos años que no pasaban por allí.
És el 2010 i la informació de la troballa del cadàver arriba tot d'un als mitjans de comunicació. Menorca tenia uns 93.000 habitants i tot i que no direm allò de que tothom es coneixia, sí que és cert que la notícia va commocionar una comunitat petita acostumada a la tranquil·litat. Així ho recorda el periodista menorquí David Marquès.
La primera reacció, evidentment, és de sorpresa. No, Menorca és una illa tranquil·la, que no sola aquest tipus de succeïts. Estem una illa on hi ha restes prehistòriques, on es troben a vegades restes de la Guerra Civil, trobades que no són modernes i on directament no actives el xip de que te puguis trobar davant d'un cas d'aquestes circumstàncies, de que és possible que ens trobem davant d'un cas d'assassinat.
Els mitjans, com dèiem, es fan ressò de la notícia i recullen el trasbals generalitzat que regna a l'illa després de la troballa, ja que molts comencen a fer-se preguntes. Mentrestant, la Policia Nacional decideix traslladar la maleta fins a la prefectura de Palma, segons diu la premsa, en helicòpter, perquè l'analitzin els investigadors i els experts de l'Institut Anatòmico Forense.
Bien, cuando se abrió la maleta, descubrimos que había un cuerpo de una persona y un gran cantidad de efectos personales. Entonces se hacen dos equipos de trabajo, forenses por un lado cogen huesos y nosotros nos dedicamos a ver qué había en esa maleta, siempre intentando localizar alguna cosa que permitiese identificar a esa persona, que era el punto fundamental para poder iniciar la investigación y saber lo que había, ¿no?
La investigació, però, es preveu molt complicada perquè les pistes són escasses. El cos està pràcticament reduït als ossos i els forenses el traslladen a les instal·lacions de l'Institut per a intentar reconstruir tot l'esquelet. A les dependències de la Policia Nacional comença l'anàlisi de tots els efectes que s'han trobat en les restes humanes.
La maleta conté un xandall esportiu, un calçons texans, unes bermudes i una camiseta de màniga curta, tot de talla petita. També hi ha un rellotge digital de color taronja, un metacrilat amb un escorpí a dins, un estoig, còmics i una col·lecció de cromos. Uns objectes que fan pensar la Policia Nacional que pertanyen a algú molt concret.
Había unos cómics de manga, de Naruto, un personaje de manga, ¿no? Había unas tarjetas cromos infantiles, había y mucha ropa y, en fin, algunos otros efectos. Recuerdo que había también unos insectos puestos así en parafina o silicona, ¿no? Y se veía que, en fin, eran pertenencias de un niño, al parecer, de corta edad. Todo bastante descompuesto, ¿no?
Efectivament, els investigadors sostenen que aquestes pertinences semblen ser d'un infant. Algunes, com veurem més tard, tindran una rellevància absoluta per a resoldre el cas. De fet, a l'espera dels resultats de l'autòpsia sobre qui pot ser la víctima, se centren a desxifrar l'altra gran incògnita. Quant de temps ha estat dins la maleta? O més aviat, quin temps fa que algú va deixar la maleta al barranc de Benidalí?
Por lo menos intentar averiguar cuánto tiempo podía llevar esa maleta, ¿no? Ya que los testigos que lo encuentran no son válidos, porque no pueden hacía tiempo que no pasaban por allí. Y recuerdo que se hablaba de un cazador que hacía 5 años que decía que no pasaba por allí, tampoco. En fin, no se sabía por los testigos, no se sabía ni por el propietario de la finca, no se podía saber cuánto tiempo podía llevar esa maleta allí, ¿no?
Els agents necessiten qualsevol referència temporal i tornen a repassar tots els objectes. De sobte, els còmics de Naruto semblen un bon fil per estirar, perquè hi ha diversos exemplars de la sèrie i algú ha de saber quan es varen publicar.
Hacemos gestiones con la editorial que ve a publicar esos cómics. Encontramos una vez que vimos todos los números que había allí dentro, ¿no? Recuerdo que había uno, que era el 28, si no recuerdo mal, que se había publicado a finales de 2007. Entonces, bueno, ya tenemos una fecha. Pensábamos que esa maleta no pudo ser colocada allí antes de finales de 2007, ¿no? Porque había un cómic, como le digo, editado en esa fecha que estaba dentro.
Aquesta primera dada vol dir que la maleta va ser abandonada fa com a màxim 3 anys. I a aquesta pista s'hi afegeix la confirmació per part dels forenses que el cadàver pertany a un menor, tot i que de l'examen de les restes es poden extreure poques dades més.
Que los forenses rápidamente determinaron que se trataba de un varón, de un niño de corta edad, ¿no? De entre, creo que estimaron entre unos 8 o 13 años, más o menos. Con los restos que se... óseos que se localizan, no se podía determinar la causa de la muerte, ¿eh? Porque ninguno presentaba un traumatismo, por ejemplo, el cráneo estaba intacto, no había un traumatismo, alguna cosa que pudiese corroborar que se trataba de una muerte violenta.
El que sí determinen els forenses és que el cadàver no ha estat esquarterat, sinó que s'ha descompost a l'interior de la maleta. Això descarta també la teoria que els ossos puguin haver estat recollits en algun lloc per a després introduir-los al trolley.
La informació que el cadàver trobat a la maleta correspon a un nin és rebuda amb estupefacció pels periodistes. Els mitjans balears i nacionals posen el focus en Menorca.
És amb el pas de les hores, gairebé l'endemà, quan es diu que aquestes restes pertanyen a un menor, a un fiat, és quan tota la tensió es multiplica, és quan tots els mitjans de Menorca, de Balears i també a nivell nacional, la notícia acaba tinguent un ampli ressò, no? Va ser una de les notícies de Menorca que més projecció i més ressò a nivell nacional han tingut en tot tipus de mitjans, no?
La pressió sobre el grup d'homicidis s'incrementa. El diari El Mundo, per exemple, publica el titular que el CSI intenten identificar el nin de la maleta. Però la identificació no resulta fàcil. I, de fet, els agents treballen amb la hipòtesi que algú s'ha esforçat a amagar-ne el nom perquè entre les pertinences no s'ha trobat res que assenyali la víctima. O això pensen.
Le han puesto allí en un sitio escondido, apartado. Le han puesto allí sin nada que le permita identificar, porque no había, o sea, tenían todos sus efectos, pero faltaba lo que le identificase. No había una tarjeta sanitaria, no había nada con su nombre, no había un DNI, no había... O sea, que allí eso se había puesto premeditadamente, ¿no? O con la intención de que no se supiese quién era. Tanto el grupo de forenses como el grupo de policía estábamos bastante preocupados, ¿no? Porque no encontramos una línea de investigación.
La dificultat, com hem sentit, és immensa. I en aquest punt, els agents recopilen totes les pistes que tenen fins al moment per a veure si, juntant les peces, aconsegueixen resoldre el trencaclosques.
L'anàlisi forense ha revelat que el cos pertany a un infant, segurament de sexe masculí d'entre 8 i 13 anys. D'altra banda, gràcies a la informació proporcionada per l'editorial de Naruto, sabem que la maleta va ser abandonada fa un màxim de 3 anys. A més, com que els còmics estan en castellà, es creu que el nin devia conèixer aquest idioma i inicialment es planteja que sigui d'origen espanyol.
Precisament amb aquesta darrera hipòtesi, que el nin sigui espanyol, la Policia Nacional revisa els seus arxius i troba un buit molt desconcertant. A les Balears no consta cap denúncia per la desaparició d'un menor els darrers 3 anys. La pressió mediàtica, com han dit, és molta, i la Policia Nacional convoca una roda de premsa per a explicar les darreres dades. Qui parla és Janka Jurkiewicz, que en aquell moment era la cap de comunicació.
Todo apunta a que sea el cuerpo, los restos óseos de un varón de entre 10 y 13 años. No tenemos denuncia de ningún menor desaparecido. Si bien no se descartan y se está estudiando las posibilidades que pueda haber algún menor de, o algún joven que corresponda a la edad de 10 o 13 años fuera de las Baleares.
Com hem sentit, la policia amplia la recerca a tot Espanya i comprova que hi ha 3 casos oberts de menors desapareguts que podrien encaixar amb el perfil del cadàver trobat.
A Espanya consten 3 nins desapareguts entre 10 i 11 anys. Tots són germans i se sospita que han estat víctimes d'un segrest familiar perquè la mare no comparegué quan havia de dur els menors al seu pare. El tercer és Jeremy Vargas, el nin de Gran Canària que desaparegué el 2007 en la localitat de Vecindario quan jugava amb uns cosins en un solar a prop de cala seva padrina. Els forenses han pres mostres al cadàver de Menorca per a fer-ne un estudi genètic i determinar si el seu ADN coincideix amb alguns dels perfils dels menors desapareguts.
El dissabte 27 de novembre han passat 4 dies des de la fatídica troballa de la maleta. Però els investigadors tenen la impressió de continuar a la casella de sortida, perquè són moltes més les preguntes que les respostes. Per quina raó pot no haver-se denunciat la desaparició d'un menor? Com ha passat desapercebuda la seva absència? Per als agents, aquestes preguntes tenen una única resposta possible.
Nos encontramos con una persona que no está denunciada, ¿no? Porque evidentemente su entorno tiene algo que ver. Pues claro, no, por las características del asunto no es imposible que un niño de esas características desaparezca y no haya denuncia.
Amb aquesta horrible sospita, els investigadors dedueixen que no els arribarà informació de ningú, perquè qui ho havia de denunciar, que és la família, probablement hi està implicada. Per això decideixen tornar a revisar el que tenen, les pertinences trobades a la maleta, i enduen algunes a la prefectura perquè s'analitzin amb més detall.
Trajimos algunos efectos para mirarlo con un poco luz forense y un poco más, con más detenimiento aquí en comisaría. Entre ellos, un estuche escolar.
L'estuig escolar és de doble cremallera. A dins hi té alguns llapis subjectats amb elàstics, dos bolígrafs de color blau, un regle de plàstic i una goma d'esborrar de color blanc. En un costat damunt la base hi ha dibuixat un estel amb llapis blanc i dues figures més petites amb bolígraf.
En fin, todo el mundo, alguna vez hemos tenido un estuche y se ha puesto un nombre o se ha escrito algo. Empezamos a mirarlo con detenimiento, sacamos todo, lápiz por lápiz, miramos todo, absolutamente todo. Y casi llegando al final, cuando no había nada, que nuestra frustración iba un poco en aumento, ¿no? Al retirar una goma de borrar, ¿eh? Esa goma de casi milagrosamente casi había preservado unas inscripciones con bolígrafo azul que estaban debajo de esa goma. Porque ya le digo, si no hubieran estado tapadas por esa goma, se hubieran perdido, pero ¿cómo lo protegía, no?
El que troben escrit els sembla gairebé un miracle, perquè davall la goma i després d'aplicar-hi diferents filtres per destacar-ne les lletres, hi veuen un nom i unes inicials.
Entonces, bueno, esas iniciales, una vez que se miran entre todos, llegamos al consenso de que ponía César JF. Un nombre que alguien puso allí.
El que feien tots de, bueno, tots de petit, una mica en els estoig, quan estaven gelosos els nostres estoig, i posaven les inicials perquè els companys no mos el prenguessin. I aquest fet tan poc rellevant o tan usual, fet és clau i determinant, perquè a partir d'aquí la policia ja sap que pertany a un fiat que no en fes el que té aquestes inicials. I és quan ja es posa més en la pista de qui pot ser el fiat que hi ha dins la maleta, no?
Com bé diu David Marquès, els investigadors ara sí tenen un nom arran del qual poder començar a estirar. César JF. I el primer que fan és cercar-lo a la seva base de dades.
Pues empezamos a cruzar datos en la base de datos policiales y localizamos cerca de un centenar de personas que correspondían con el rango de edad, sexo y nombre y iniciales.
Mirant nin per nin, els agents fan un cribratge i es queden amb 4 menors. Però d'aquests, llegint tota la informació disponible, n'hi ha un que els crida molt l'atenció.
Y localizamos a uno que se daba la casualidad de que no había renovado el DNI desde 2006 o 2007. Y su DNI le costaba que residía en Galicia, en una localidad de Coruña, en Noia, ¿no?
Recordem que amb la informació dels forenses i de l'editorial sabem que la maleta havia estat abandonada fa un màxim de 3 anys, el 2007, el mateix any en què aquest nin del qual parla Palomo s'havia renovat el DNI per darrera vegada, quan tenia 9 anys. Els agents continuen indagant i troben el nom de l'escola on estudiava aquest infant, el Col·legi Felipe Castro de Noia, a Coruña. Quan contacten amb el centre, els revelen una dada clau.
Entonces nosotros empezamos a hacer algunas comprobaciones y rápidamente nos descubrimos que esta persona había pedido, se había pedido en su instituto, en el colegio en el que él estaba matriculado, ¿no? Se había pedido el traslado de expediente, ¿no? Precisamente en el curso escolar 2007-2008. Vale, ¿dónde había sido ese traslado? Precisamente a Menorca.
La investigació, com hem sentit, torna a Menorca, però aquí es topen amb una sorpresa, i és que als centres de l'illa no hi figura cap alumne amb el nom de César J.F.
Un fet que també va servir per creuar dades i veure que no estava escolaritzat a un munt, ni tampoc a Galícia, ni tampoc aquí a Menorca.
Y bueno, en esos dos años hacemos comprobaciones y observamos que el niño no ha asistido nunca a clase allí. O sea que ahí no teníamos un traslado de expediente contrastado de Galicia, pero no teníamos que se hubiese llegado a matricular en Menorca.
Òbviament, l'atenció es desvia immediatament cap a la família d'aquest menor. Recordem que l'inspector Juan Palomo ha explicat que la seva sospita era que algun familiar estava relacionat amb la mort, perquè era l'única manera d'explicar que ningú hagués denunciat la desaparició. I malgrat no trobar cap prova de l'estada de César J.F. a Menorca, sí que localitzen informació sobre sa mare, Mònica Juanatey Fernández, és a dir, Mònica J.F.
Y descubrimos que su madre, la madre de este niño, que comparte sus apellidos, porque era madre soltera, ¿no?, reside en Mahón hace dos años. En fin, hay una serie de actuaciones que prácticamente te estaban diciendo que esa mujer tenía algo que ver con la desaparición de ese niño, ¿no?
Recordem que tenim un nen que nom César, que estudiava i vivia a Noia, però que al curs 2007-2008 es demana el trasllat d'expedient a Menorca, on mai va arribar a estar escolaritzat. Recordem també que sa mare resideix a Mahó des de fa justament dos anys i, sobretot, que tenim un infant amb les mateixes inicials que ha aparegut mort dins una maleta enmig del camp. El cercle s'ha anat estrenyent entorn de la mare del menor, però per a descartar qualsevol explicació raonable, si és que n'hi pot haver cap, els agents telefonen als padrins del nen que encara viuen a Galícia.
Recuerdo que la hice yo mismo y hablé con el abuelo del niño en Galicia. Entonces, sin darle tampoco mucha información, para que no se preocupase, ¿no?, le preguntamos por su nieto. Y entonces le digo, ¿cómo está su nieto? Y dice, bueno, mi nieto está en Menorca, vive allí con su madre, está bien. No tenemos relación, pero está bien. Entonces, bueno, prácticamente fue lo que culminó que era él, ¿no?
Lamentablement, els padrins d'en César no ofereixen cap explicació. Però tot continua apuntant que pot ser el nin trobat dins la maleta i que sa mare pot estar implicada en el cas. El mateix dissabte 27 de novembre, els investigadors es presenten a Mahó, a la casa on resideix la mare, que, com han dit, nom Mònica i té 30 anys, i toquen el timbre.
Se le llama, oye, Mónica, buenas tardes. Mira, somos de la policía de Palma. ¿Dónde está su hijo, César? Entonces ya recuerdo que prácticamente se quedó así como de piedra y empezó así con los ojos a mirar para atrás y estaba detrás como buscando a su pareja, ¿no?, para que no se enterase. Se aparta un poco. I dice, no, mi hijo está en Galicia con mis abuelos, vale, venga, pues.
Disposant de la informació que els han donat els padrins, a la Policia Nacional no li queda cap dubte que Mònica menteix i amaga alguna cosa.
Con los indicios que había, lo que procedía era la detención. Entonces, lo que se lleva a cabo. Se lleva a cabo la detención porque había una... para que explicase qué es lo que... dónde estaba su hijo.
Els agents traslladen Mònica a la comissaria per a un primer interrogatori. Després d'haver mentit sobre on es troba el seu fill, i com que no n'ha denunciat la desaparició, la jove no pot negar estar-hi implicada. Però l'explicació que dona sorprèn els investigadors.
Y entonces, bueno, se lleva a cabo una primera declaración en la que ella finalmente reconoce que su hijo murió, que fue un accidente, y que por... miedo por no saber darle otra solución, en vez de pedir ayuda, en vez de actuar como cualquiera actuaríamos, pues ya decide meterle en la maleta y llevárselo y esconderle allí.
La jove explica que el dia de la mort en César i ella acompanyaren la seva parella a la feina i després tornaren a casa. Ella va preparar el bany per al seu fill i mentre ella es banyava, ella va anar a la cuina a fer net. En el moment en què va tornar al lavabo, assegura va trobar el seu fill ofegat i mort a la banyera. Atordida, va decidir ficar-lo dins una maleta amb les seves pertinences i abandonar-lo al paratge a prop de Vinidalí, on va ser localitzat.
Aquesta versió, hi estarem d'acord, resulta bastant estranya. Perquè una mare que troba el seu fill suposadament ofegat a la banyera no avisa una ambulància o a la policia? El diumenge 28, però, la notícia de la detenció de Mònica Juanatey apareix als mitjans de comunicació. Així ho explicaven els nostres companys d'IB3 Televisió.
La Policia Nacional ha informat que la dona detinguda és la mare del nen mort després d'identificar les restes que es van trobar el passat dimarts a l'interior d'una bossa de viatge. La Policia Nacional va procedir ahir al capvespre a la detenció d'aquesta dona de nacionalitat espanyola i de 30 anys d'edat a Maó com a presumpta autora dels fets. L'anàlisi forense també ha confirmat que el nen, que en aquests moments tindria 11 anys d'edat, va morir a la primavera de 2008. La mare, que es diu Mònica, mai en va denunciar la seva desaparició.
Els mitjans destaquen que Mònica ha reconegut que el nin trobat a la Madata és el seu fill i que ella mateixa va ser qui va ficar el seu cadàver a dins, però nega haver tingut cap implicació en la seva mort. Però només un dia després, el dilluns 29 de novembre, els diaris recullen que la Policia Nacional dubta que el nin morís per accident a la banyera, com havia assegurat sa mare.
No sabem si aquestes notícies arriben a Mònica, però als calabossos de la Policia Nacional a Mó s'està gestant alguna cosa. Un dia després de la seva detenció, entre les proves i el remordiment, na Mònica demana declarar una segona vegada.
Ella, claro, una vez que pudimos, digamos, hacerle entender, ¿no? O ella comprendió la situación en la que se encontraba, las pruebas que había contra ella, ¿no? Que ella se sintió descubierta. En principio fue lo que tuvo fue un bloqueo, ¿eh? No, pero luego, ¿qué pasa? Tenía unos remordimientos, la verdad que eran, y nosotros que hicimos pues fue simplemente explotarlo, ¿no? Ya tenía ese remordimiento, hubo un momento que ella quería hablar y bueno, pues entonces se volvió a hacer una segunda declaración y en esta segunda declaración aportó más detalles.
Na Mònica explica que fins fa 3 anys ella residia a Galícia amb el seu fill. A finals de 2007 conegué per internet un home que vivia a Menorca i va iniciar una relació. Al març de 2008, la jove va decidir deixar la seva terra i traslladar-se a Maó. En César, mentrestant, va continuar en olla amb els seus padrins per acabar el curs.
La Mònica Juanatei ve a Menorca i comença a fer diverses feines, totes temporals, o sigui, no té una feina estable, va passant per diverses etapes i també comença a viure en un pis tota sola, en el carrer Amazònia, una zona d'expansió urbana de Maó, pròxima a la plaça Biosfera. Quan ella decideix començar una nova vida, perquè ha conegut aquesta parella a través d'internet i vol viure amb ell, et cerca una nova residència. Aquesta nova residència és una casa de planta baixa, cèntrica, en el carrer Sant Llorenç, i allà pretén viure la seva nova vida aquí a Menorca.
El problema, segons descriu a la seva declaració davant dels agents, era que no li havia dit a la seva parella que tenia un fill.
Digamos que construye una especie de un alter ego, ¿no? Ella conoce al que era su pareja en ese momento, mintiendo. Una persona que tiene una tendencia a la mentira enorme, ¿no? Entonces ella miente sobre sí misma, dice, se presenta como una chica soltera que no tiene hijos, que su padre había muerto, era marinero y había muerto en el mar, y con ese perfil va conociéndose con este chico hasta que llegan a establecer una relación.
Son pare, el padrí d'en César, recordem, no només no és mort, sinó que ha parlat amb la Policia Nacional fa només uns dies abans que ella fos detinguda. De fet, quan els padrins varen veure que na Mònica no tenia intenció de tornar a Galícia, sinó que pensava iniciar una nova vida a Menorca, li digueren que el millor era que el seu fill anés a viure amb ella.
Què passa? Que quan la situació se va consolidando, su abuela, que se había quedado con el niño lo que quedaba de curso escolar, comprensiblemente le dice, llama a Mónica, le dice, Mónica, si te vas a quedar allí, pues con el trabajo o lo que sea, tendrás que llevarte a tu hijo.
Segons na Mònica, sa mare no li va donar cap opció i directament va enviar el nin a Menorca a finals de juny de 2008, just després d'haver acabat el curs.
Entonces, la abuela le lleva al aeropuerto de La Coruña, le pide el traslado de expediente, le monta precisamente en una maleta roja de grandes dimensiones, que es la maleta que luego apareció, con todas sus pertenencias. Ahí metió su ropita, metió sus cómics de Naruto, que es lo que le gustaba, y sus efectos y todo lo que tenía ese niño lo metió allí. Y entonces solo viajó solo con una azafata hasta Menorca.
Na Mònica sabia que el nin arribaria i havia d'explicar alguna cosa a la seva parella, perquè, com hem dit, ell no sabia que ella tenia un fill. Podria haver-li explicat la veritat, però va optar per canviar el nivell de parentiu i dir que era un nebot que venia de vacances. Unes vacances a les quals va posar unes dates molt concretes.
y ella, una vez que viene, pues no sabía qué hacer, y porque había mentido a su novio sobre su verdadera situación, ¿no? Claro, pues ella fabula ahí una idea, ¿no? Y le dice a su novio que va a venir a visitarme un sobrino que va a estar aquí unos 15 días. Por eso siempre pensamos que ella tenía ya premeditada la fecha de la muerte, porque puso iba a estar 15 días.
En aquella mentida, na Mònica hi va incloure fins i tot el seu fill, el qual ordenà que no li digués mamà, sinó que es dirigís a ella com a tia.
I sa mare el rep una mica sense estar massa convençuda de tornar a estar amb es fiat, perquè en sa seva pare no li ha confessat encara que sigui mare, i és quan adopta aquesta decisió i aquesta mesura de dir a César, digue'm a tia, no me diguis mare, perquè davant sa meva pare, davant el meu nòvio, no pots dir que ets el meu fill, sinó que tu ets un nebot, no?
Els dies anaren passant i arriba la data en què, en teoria, en César se n'havia d'anar.
Bueno, el día 15, como ella misma relata, cuando se despide de su pareja, porque él se fue a trabajar, él trabajaba de vigilante de seguridad, creo que en algo del caserío, pues bueno, le dice al niño que le va a duchar y le ahoga. Le ahoga y después, pues bueno, tiene la sangre fría de no desistir, porque claro, ahogar a un niño de 8 años en la bañera requiere un tiempo, ¿eh? Nos describe cómo fue el mecanismo de la muerte, por eso no tenía ninguna lesión, ni los forenses no apreciaron en los huesos ninguna lesión.
La sang freda d'Anna Mònica arriba al punt d'assassinar el seu fill, no a la casa on vivia, sinó al pis que havia llogat en arribar a Menorca.
Llavors ella, aprofitant que té sa casa d'Escarrer Amazònia, aprofita que sa seva pare no està present per dur en el seu fill en el carrer Amazònia, i allà, o sota la banyera d'aquella casa, acaba assassinant en el César.
Amb el seu fill ja mort, fica el cadàver a la mateixa maleta amb la qual en César havia arribat des de Galícia.
El que fa és actuar amb una sang freda difícilment imaginable amb una mare, no? És a dir, la maleta mateixa que els avis li preparen, i ell du en el seu viatge des de Noia, on vivien els seus avis, fins a Mó, aquella mateixa maleta és on acaba sa mare posant les restes del seu fill i amb totes les pertenències que havia duit en el viatge.
Després, posar la maleta al cotxe que li havia demanat a la seva parella i conduir fins a la zona de Benidalí, on sabem que fou localitzada 2 anys després. Recordeu que l'inspector de la Nacional sospitava que algú havia dificultat de forma deliberada la identificació del cos. I na Mònica confirma que es va desfer de tot el que pogués identificar el menor.
Por si acaso, aparte de que busca un sitio escondido, pero aparte me aseguro de que no haya nada que identifique. Porque eso lo declara ella. Ella nos dice que todo lo demás lo destruyó aparte, para que no quedase ningún rastro. Eso, su novio vuelve a casa y no... ¿Sabes de tu sobrino? Sí.
La crueltat i la fredor amb què na Mònica relata el crim deixen sense paraules els investigadors. La jove no ha fet referència en cap moment a cap còmplice i, de fet, ha subratllat que la seva parella ni sabia que tenia un fill. Tot i així, el jove és interrogat per la policia, que tot d'una descarta qualsevol implicació, però els explica un record que encaixa perfectament amb el relat de l'assassina confessa.
Ell no sospecha nada, d'entrada, ¿eh? Y una vez que... cuando se le da información por parte de la policía de lo que ha ocurrido, de por qué está detenida su pareja, su novia, ¿no? Entonces sí que recuerda él que en una ocasión vio cómo Mónica propinaba un bofetón a su hijo César porque él le había dicho mamá. Y entonces le golpeaba y le dijo, no soy tu madre, soy tu tía.
El dilluns 28 de novembre, la jove declara al jutjat d'instrucció número 2 de Mó que decreta per a ella presó provisional sense fiança per un possible delicte d'homicidi dolós. A Menorca, la notícia de la seva entrada a la presó corre com la pólvora. Però el que sobta realment és el seu relat. Ningú entén com una mare pot haver acabat amb la vida del seu fill, simplement perquè havia amagat a la seva parella que existia i perquè, segons sembla, li feia nosa. I molt menys com ho va poder amagar durant 2 anys sense que ningú s'entemés, tot i que sobre aquest punt y tornarán más adelante.
Socialmente es uno de los temas que más nos puede repugnar, ¿no? Es decir, porque histórica, socialmente, moralmente, pensamos que el amor que una madre tiene por los hijos es quizá lo menos cuestionable, Puedes cuestionar muchas cosas en esta vida, pero que un hijo, una madre, perdón, adore a sus hijos y dé la vida por ellos incluso, es algo que casi nadie se plantea. Por eso cuando se producen este tipo de casos, repugnan tanto socialmente, porque además no se echa la mano a la cabeza pensando esto no puede ser posible, ¿no? ¿Qué pasa a esta mujer? Algo le debe pasar.
Qui acabam de sentir és el psicòleg forense Fernando Pérez, que analitza el perfil psicològic de Mònica Juanatey i les seves implicacions en el crim.
Mònica Juanatey va ser sotmesa a diversos exàmens psiquiàtrics per analitzar el seu estat mental. Els forenses afirmen que presenta trets de psicopatia i de trastorn de personalitat antisocial. Segons el seu dictamen, és conscient del que ha fet, tot i que és molt freda i no se n'en penedeix. De fet, asseguren que na Mònica no té sentiments per ningú perquè presenta una forta fredor afectiva.
Esta persona, con ese trastorno antisocial de la personalidad, ¿qué hace? Básicamente son personas muy egocéntricas, piensan en sí mismos, no tienen ese apego, esos vínculos con las personas, les cuesta mucho establecerlos, incluidos con sus hijos. Y entonces sus necesidades son lo primero, y por eso vemos como ella, poco a poco, va tomando una serie de decisiones que lo único que tienen como fin es seguir viviendo la vida que ella había deseado vivir. Y por lo tanto va tomando decisiones como primero suplantar una personalidad diciendo que es la tía del niño, engañando a su pareja diciendo que no tiene hijos y poco a poco va haciéndose la rueda, pero siempre encaminado a que no fuera un inconveniente para su vida, es decir, para sus propias necesidades. De ahí que podamos decir que sí, evidentemente era una persona que no tenía ese apego, esa vinculación con los hijos que generalmente encontramos.
Els mitjans també intenten fer una radiografia completa de Mònica Juanatey. Una dona que resulta tan complexa que alguns diaris arriben a titular «Les quatre cares de Mònica». Altres informacions publicades també treuen a la llum dades de la seva vida abans d'arribar a Menorca.
El diari Última Hora revela que a principis de 2008, abans de traslladar-se a Menorca, na Mònica era a punt de casar-se a Galícia amb la seva parella anterior, amb la qual duia anys de relació. Segons la publicació, la parella tenia la data fixada i fins i tot havien repartit les invitacions. Dies abans de la celebració, na Mònica va decidir cancel·lar-ho tot per l'home que havia conegut a través d'internet i poc després es va instal·lar a Maó.
Les diverses cares de Mònica Juanatey, de les quals parlava la premsa, semblen confirmar-se quan els investigadors esbrinen que a internet tenia una espècie de vida paral·lela amb el sobrenom de Muki. De fet, tenia un blog, Muki la excarceladora. I en aquest hi figurava un apartat amb un títol encara més curiós, Terror a la gallega.
Té un perfil molt addicte a les xarxes, a xats, i entra constantment en xats i blogs on ella intervenia directament, on ella hi mantenia una activitat, que també donen un poc la dimensió del personatge de na Mònica Juanatey, una persona que tenia un blog que es diu Terror a la gallega, una persona que tenia també tenia els seus propis sobrenoms que es posava nom de Pumuki, noms que després tenen una significació una mica escabrosa, una mica dintre del seu univers de ficció i també d'horror, no? De cert terror. No?
Però això no va ser el que més desconcertà els investigadors. La gran mentida de Mònica Juanatey a internet va ser fer creure que en César continuava viu durant 2 anys. Si ningú de la família o dels amics s'havia preocupat per ell durant els 2 anys que duia desaparegut, era perquè ell els havia fet creure que tot anava bé.
Manté la simulació de que el fillet està viu durant 2 anys, o sigui, sa mare ha assassinat el fillet l'any 2008 i fins al 2010 no es descobreix el seu cos. En aquests 2 anys, sa mare simula que el fillet està viu.
Durant 2 anys, Mònica Juanatey ha anat inventant i relatant capítols de la vida del seu fill per a amagar que el va assassinar només 15 dies després que arribàs a Menorca. De fet, la primera mentida aparegué 2 dies després d'acabar amb ell. Segons el Diario de Mallorca, aquell dia envià el següent missatge a una amiga. Nos vamos a Menorca, que me han dado traslado allí. César está contento. Está yendo a clase casi todos los días. Son clases de verano y así me ahorro la pasta de la canguro.
Ella por redes sociales, con las personas que tenía contacto en Galicia, seguía argumentando que César estaba bien, que se iban a despasar a vivir a Palma, que había hecho la comunión, que estuvo muy contento. O sea, ella sigue, para no levantar sospechas, a las pocas amistades que le quedaban en Galicia, dándole noticias de su hijo como que siguiera la evolución normal de su vida, ¿no? O sea, cuando la gente le pregunta cómo está César, no se limita a decir está bien. No, para ser lo más creíble, no, mira, pues ahora justo va a ser la comunión. y todo eso consigue hacerlo con una naturalidad que la verdad que es sorprende, ¿no? Es increíble.
Dues setmanes més tard, li explicà a la mateixa amiga que en César estava aprenent català i el 2 de novembre de 2008, quan feia ja gairebé 4 mesos que era mort, relatà com havia estat la seva falsa comunió. Al niño le hice ayer la comunión. Fue bien vestido, pero no de marinero. Lo pasó muy bien. Eran él y 5 amiguitos que hizo en el cole. Una pequeña merienda y listo. Muchos besos de César, que habla mucho de ti todavía. Creo que eres la única de la que no se olvida. Per a mantenir la seva mentida, lògicament, na Mònica no visità Galícia aquests 2 anys i inventà també falsos ingressos hospitalaris que explicassin que ni tan sols podia anar-hi per passar-hi el Nadal. No creo que podamos ir en Navidades. Estuve ingresada por meningitis y todavía estoy de médicos. Però, si no n'hi havia prou, na Mònica s'encarregà fins i tot de mantenir actiu el perfil que el seu fill tenia a Facebook, on també explicava com era la seva nova vida a Menorca.
Agafes perfil personal desfiat en Facebook. Vull dir, acaba agafant fins i tot també la pàgina, o sigui, agafa la identitat desfiat i dona a entendre a la gent que tots els canals amb els quals estava connectat amb el món desfiat segueixen vius.
El nivell al qual l'escalada de mentides havia arribat va sorprendre no només els investigadors, sinó encara més l'entorn de na Mònica a Galícia. Quan la Policia Nacional contacta amb els amics i familiars, no saben ni què dir.
Hablamos con el padre, hablamos con los abuelos y bueno, pues claro, yo imagínese, ¿no? Porque un poco la sensación a la vez de rabia, de tristeza, de culpabilidad, ¿no? Entrecruzado un poco, porque claro, todos se sentían culpables, ¿eh? Recuerdo que sobre todo los abuelos y con el padre también.
Si us recordeu, quan els agents han telefonat als padrins a Galícia abans de detenir na Mònica, aquests han reconegut que no tenien molt de contacte ni amb la seva filla ni amb el seu net. La relació havia estat molt estreta quan tots vivien a Noia. Si havia canviat, pensen els pares, era perquè a ella no li havia agradat que li enviassin amb César.
Digamos, su coartada, por alguna forma, está bien montada. O sea, ella era la hija que está súper enfadada con sus padres porque le han mandado al niño unilateralmente y le ha perjudicado su relación. Entonces, como tú mandas al niño porque eres una mala madre, una mala abuela y no me ayudas ni a mí, que soy tu hija, ni ayudas a tu nieto, me lo mandas cuando poder me viene y tal, yo a ti no te hablo más. La abuela le mandaba algunos cómics de Naruto en Navidad, le mandaba algunas postales que nunca sabía si recibían o no. Ella pensaba que sí, porque no se la devolvían, ¿no? Pero bueno, no tenía contacto, pero claro, pensando que era porque estaba enfadada ella porque había pasado aquello, ¿no?
Podríem dir que la llunyania amb els seus amics i familiars de Galícia podia ajudar na Mònica en les seves mentides, però no varen ser els únics que les patiren. La seva parella, que no sabia que tenia un fill, també desconeixia que ella tenia una altra relació sentimental amb algú a Tarragona.
Tiene tiempo incluso para tener un triángulo amoroso, que es lo que ella tenía. Ella tenía su pareja con la que residía en Mahón y también tenía otra pareja paralelamente, otro novio que tenía en Tarragona, ¿no? También por internet.
Sorprenentment, a finals de 2011, mentre està en presó provisional, na Mònica es casa precisament amb aquest lot de Tarragona. De fet, segons el seu advocat, ell i el marit són els únics que la visiten al centre penitenciari.
Mentre espera l'arribada del judici, Mònica Juanatey viu a la presó de Palma com una reclusa més. De fet, comença a destacar pels seus dots literaris. No només escriu relats, sinó que, fins i tot, ha guanyat 2 certàmens. El que més sorprèn és el darrer premi que ha rebut per un conte de terror amb un títol que no deixa ningú indiferent.
Ella té una activitat literària, guanya un concurs literari a la presó de Palma i crec recordar que el títol de la creació és El hermano gemelo que era el diablo. O sigui, una persona que estigui en els seus cabals, una persona normal, difícilment imaginarà una obra literària amb aquest titular que tingui un trasfons sapiguent el que ha fet, no?
Els bessons protagonistes eren Kensuke i Namie. Aquest darrer, que era un atleta, s'havia convertit en una mena d'assassina en sèrie. A meitat del relat, però, na Namie també és tancada per impedir que continuï assassinant. A Mònica Juanatey a la presó, aquesta història encara escarrufa més. Su padre pensó que su hija, de tanto estar aislada, se había vuelto loca con el tiempo y por eso hacía aquellas cosas horribles. Decidió, para proteger a Kensuke y a todos los demás, instalar un cerrojo en su habitación y mantenerla encerrada allí dentro. Poc després d'aquest premi, a Mònica Juanatey li toca tornar a ser protagonista. Aquesta vegada, pel seu judici. A Així ho anunciaven a IB3 Televisió.
I dilluns que ve començarà l'audiència provincial de Palma el judici contra Mònica Juanatell, la dona acusada d'ofegar el seu fill de 9 anys i d'abandonar el seu cos dins una maleta en un paratge de Menorca. Un jurat popular serà l'encarregat de decidir la culpabilitat de Juanatell, per a qui el fiscal demana 20 anys de presó.
La vista oral comença el dilluns 22 d'octubre de 2012 a l'audiència de Palma. La Fiscalia l'imputa un delicte d'assassinat amb els agreujants de traïdoria i parentiu i demana per ella 20 anys de presó.
El judici, com podeu imaginar-vos, causà una expectació total. Tothom volia sentir el relat en primera persona de la dona que havia estat capaç d'assassinar el seu fill amb les seves mateixes mans. Després dels al·legats inicials, la primera a declarar és la mateixa Mònica Juanatell. Per a posar-vos un poc en context, el primer que fa el fiscal, que és Eduardo Norro, és posar-li davant la maleta vermella on va ser trobat el seu fill mort. És el primer moment en què l'acusada mostra alguna mena d'emoció. Gràcies al nostre arxiu sonor, ara podrem sentir el seu testimoni.
Buenos días.
¿Reconoce usted esta maleta, estas rojas? ¿Se le puede mostrar?
¿La reconoce o no la reconoce?
Sí.
Esta maleta fue hallada el 23 de noviembre del 2010 con los restos de su hijo en una finca llamada Ses Vilogies. ¿Puso usted esa maleta en dicha finca?
No. No la puse allí exactamente. Yo no sé dónde la dejé. La dejé en un bordillo y se cayó.
¿Usted había introducido previamente el cadáver de su hijo desnudo en esa maleta?
Sí.
¿Junto a ese cadáver introdujo una serie de pertenencias?
Sí.
¿Usted previamente había matado a su hijo?
No lo sé.
Sobtadament, com heu sentit, na Mònica diu que no sap si ella assassinà o no el seu fill. Malgrat les seves declaracions anteriors, que ja us ho avançam, no estaran gaire sortir. Però per ara el fiscal vol sentir de la seva mateixa veu com va ser el dia de la mort d'en César.
¿Qué ocurrió ese día? ¿Me lo puede contar?
Yo le pedí el coche a la pareja que tenía para ir a hacer la compra y lo llevamos al trabajo, el niño y yo, a la, no sé qué hora eran, serían sobre las 7 o algo así. Lo llevamos al trabajo, fuimos a desayunar a un bar que había enfrente. Nos fuimos para la casa, preparé el baño, me subí a la cocina a recoger unas cosas y lo que pasó después no.
Na Mònica insisteix a no donar cap tipus d'explicació sobre què va passar una vegada que el seu fill es va ficar a la banyera, fins al moment en què, segons ella, el troba mort.
Ella el que manté és que recorda que va posar en el seu fill, li va preparar el bany per preparar-lo per banyar, i que la següent imatge que recordava era amb el seu fill mort en braços, no?
El que na Mònica tampoc explica és per què no alertar tot d'una als serveis sanitaris. De fet, el fiscal li demana precisament això. Com així la seva primera reacció no havia estat a avisar algú, sinó simplement desfer-se del cadàver.
Si usted se encontró el cadáver de su hijo, ¿cómo es que no llamó, no sé, a la ambulancia, a alguien? ¿Se encuentra un cadáver y lo mete en una maleta y lo lanza? ¿Por qué?
Sinceramente no lo sé.
¿Qué es lo que ocurrió o qué explicación tiene para estos hechos?
Es que no sé lo que ocurrió.
Davant aquesta insistent amnèsia, ara sí, el fiscal treu el tema de les seves declaracions anteriors en què Mònica Juanatell havia confessat el crim. L'explicació que ofereix no fa més que afegir una altra volta a la seva història rocambolesca.
Usted ha reconocido que había ahogado a su hijo. ¿Por qué lo reconoció?
Yo desde el primer momento dije que no me acordaba de lo sucedido y en un principio declaré que había sido un accidente. Me fui a los calabozos, pero luego los policías me dijeron que tenían pruebas, que lo sabían y que había pruebas de que había sido ahogado, que tenía el cuello roto y un golpe en la cabeza y que sabían que había sido yo. Y como allí no había nadie más, evidentemente, si no hay nadie más, si hay pruebas, lo reconocí.
El fiscal pot ser veient que no hi ha manera que na Mònica reconegui els fets, tot i que ja veurem que la seva posició acabaria canviant un poc, opta per indagar en el mòbil del crim i comença demanant per la relació entre l'acusada i el seu fill.
¿Qué relación tenía usted con su hijo? ¿Era una relación buena, mala?
Bueno.
No sé, ¿Era cariñoso con usted? ¿Era un niño confiado, no confiado? ¿Me lo puede describir un poco?
Era un niño muy alegre. Siempre se estaba riendo. Travieso como cualquier niño, pero era bastante obediente. Cariñoso.
¿Le hacía caso? ¿Le hacía caso a usted?
Sí.
Cuando sus padres dijeron que César iba a venir aquí, ¿con qué antelación se lo dijo?
El día anterior.
¿El día anterior? ¿No es más cierto que fue aproximadamente 2 semanas antes?
No.
¿Está usted seguro?
Sí.
Amb l'arribada imminent d'en César, ja ho sabem, na Mònica teixeix tota una taranyina de mentides que comencen amb la seva parella. I sobre què punt demana ara el fiscal? De nou, ella hi afegeix una dada sorprenent.
¿Qué le dijo usted?
¿A quién?
A Víctor.
Que era un sobrino.
¿Por qué le dijo que era un sobrino y que no era su hijo?
No lo consideré necesario decirle que era mi hijo.
¿Cuando su madre le mandó a su hijo aquí, lo mandó con un billete de ida y vuelta o solo de ida?
De ida.
O sea, ¿no tenía intención de volver otra vez a Galicia?
No.
¿Y si no tenía intención de volver a Galicia y su hijo se iba a quedar aquí, por qué usted no le dijo que era su hijo, si tenía que quedarse aquí?
Porque mi intención tampoco era quedarme con Víctor.
¿Qué es lo que usted iba a hacer con su hijo?
Pues quedarme con él e irnos los dos.
¿A dónde?
A donde fuese.
¿Había buscado usted piso?
No.
¿Pero fuera de Menorca, en Menorca?
En Menorca, evidentemente.
Si na Mònica planejava deixar la seva parella i anar-se'n tota sola amb el seu fill, és evident que no ho va fer en els 2 anys següents a l'assassinat. 2 anys en què la seva taranyina mentidera continua creixent.
¿Usted, cuando dejó a su hijo en este barranco, se lo contó a alguien?
No.
¿Usted a sus padres, o sea, a los abuelos de César, qué les dijo? ¿Le llamaron en alguna ocasión preguntando por su nieto?
Les mentí.
¿Por qué les mintió?
No sabía tampoco cómo darles la cómo decirlo.
¿Qué es lo que les decía?
Que estaba bien.
¿Usted en alguna ocasión les decía que el niño estaba haciendo la comunión y que estaba muy bien?
Se lo dije en una ocasión por correo electrónico, creo que a una prima mía.
Però segurament la més cruel de les mentides va ser la que sentiren tots aquells els qui, com la seva parella, na Mònica acabà reconeixent que en César havia mort.
¿En algún momento, una vez que le preguntó por César, usted le dijo que había muerto en un accidente de tráfico?
Unos días después, sí.
¿Por qué le dijo usted que había muerto en un accidente de tráfico?
En parte para que no me siguiera preguntando y en parte por soltar todo lo que tenía.
Amb el torn de la fiscalia acabat, és l'advocat de Mònica Juanatey, Carlos Maceda, qui inicia el seu interrogatori i li demana, entre d'altres qüestions, que es defineixi i que expliqui com ha canviat el seu caràcter des de la mort del seu fill. Una mort que, puntualitza Mo, es jutja com un possible assassinat.
¿Podría usted describirse a sí misma? Y decirnos un poco qué concepción, qué percepción tiene usted de sí misma.
Soy mi cabezota, miento mucho, o mentía.
¿Usted, digamos, se considera una persona tranquila, una persona nerviosa?
No, soy una persona bastante tranquila.
¿Usted considera que ha cambiado su forma de ser desde que falleció su hijo?
Pues sí.
¿En qué sentido?
No me gusta el contacto con la gente, no me gusta...
¿Usted era una persona sociable antes?
Antes sí.
¿Usted es una persona que se considera emocionalmente estable? ¿O expuesta...?
Hombre, ahora tengo altibajos, pero bueno.
¿Antes lo era, emocionalmente estable?
Sí.
¿Usted es fría y calculadora?
Yo no me lo considero, pero no sé la opinión que tendrán los demás.
¿Se considera impulsiva o espontánea?
Como todo el mundo, supongo, pero no.
¿Usted tiende a reflexionar las cosas o a improvisar?
Todo el mundo improvisa de vez en cuando, pero a veces sí que me lo pienso bastante.
No tenim molt clar on vol anar la defensa amb aquest retrat, però com hem dit abans, Mònica Juanatey acaba canviant de postura durant el judici. No reconeix obertament els fets, però quan li plantegen si podia haver estat ella, senzillament diu que sí.
¿Usted sigue considerando la posibilidad de que podía haber sido usted?
Sí.
¿Qué es lo que le movió a dejarlo en la maleta?
No lo pensé, lo puse ahí con sus cosas.
¿Usted cree que padece algún tipo de enfermedad? ¿Trastorno?
No.
Acabat l'interrogatori de l'acusada, declaren els pèrits forenses. Segons el seu dictamen, na Mònica no pateix cap trastorn psiquiàtric i, de fet, consideren que és conscient del que ha fet.
Creemos que sí que es consciente de lo que ha hecho, aunque no lo reconozca o no lo recuerde, es fría tanto cuando lo cuenta como después, ha hecho su vida más o menos normal durante esos 2 años y si no hubiera aparecido la maleta, no estaríamos aquí.
Quan els toca parlar de la mort d'en César, els forenses reconeixen, com han dit abans, que l'autòpsia no pogué determinar les causes de la mort, però que l'actuació posterior de la mare apunta clarament a una causa homicida.
No es una muerte natural, porque de haber sido una muerte natural no tiene sentido lo que pasa después. Por lo tanto, lo que entendemos es que es una muerte violenta, sin saber específicamente si fue por sofocación, por estrangulamiento. No es que nos dé igual, es que no llegamos a más. Pero sí podemos determinar que no es una muerte natural por una parada cardiorrespiratoria sin más.
El dimecres 24 d'octubre té lloc la darrera jornada del judici i la Fiscalia manté la seva versió sobre com va passar tot.
El fiscal Eduardo Norro ratifica la petició de 20 anys de presó per a Mònica Juanatey per un delicte d'assassinat, amb les agreujants de parentiu i traïdoria. Durant la seva intervenció, destaca que varen passar 2 anys entre la mort i la descoberta del cadàver, precisament per les mentides i l'ocultament que dugué a terme l'acusada.
Nosotros consideramos que la víctima murió aproximadamente en la primera quincena de julio del año 2008. Sin embargo, el cadáver no fue hallado hasta 2 años más tarde, el 23 de noviembre del año 2010. ¿Por qué tardó tanto en producirse este hallazgo? ¿Cómo es posible que una muerte nadie la descubra? Todo esto es consecuencia de una red de mentiras y manipulaciones por parte de la acusada.
Quan arriba el torn del darrer al·legat de la defensa, l'advocat d'Anna Mònica, ara el sentirem, demana l'absolució perquè considera que no hi ha res que demostri que l'acusada va acabar amb la vida del seu fill i tampoc que descarti que morí per accident i que ella el troba ja mort al bany. De fet, fins i tot nega que la jove tingués cap mòbil per a matar el seu fill.
Yo solicito para Mónica una sentencia absolutoria por falta absoluta de pruebas, por no tener todas las pruebas que tenemos o que deberían estar para poder, digamos, incriminarla, para poder castigarla.
Com a alternativa, la defensa planteja que si no li concedeixen l'absolució, li imputin només un delicte d'homicidi amb l'eximent completa de trastorn mental transitori perquè sosté que l'ofegà quan tenia les seves facultats mentals anul·lades.
La seva defensa, el seu advocat defensor, va al·legar durant molt de temps i fins al mateix moment del judici que sa mare havia patit un moment d'alienació, vull dir que no era conscient dels seus actes. Però durant el judici va quedar clar amb els metges forenses que van intervenir i amb els psicòlegs de que realment la dona era plenament conscient del que feia i de que en cap moment hi havia hagut cap violació de les seves condicions i de les seves aptituds.
Acaba el judici i el jurat presenta el seu veredicte en un temps que podríem dir rècord, perquè només en 5 hores arriba a un acord per majoria.
El dijous 26 de novembre es coneix el veredicte pel qual el jurat, amb una majoria de 8 vots contra 1, declara Mònica Juanatey culpable de causar de forma intencionada la mort del seu fill. De fet, destaca que va aprofitar que el nin es trobava a la banyera i que el menut tenia plena confiança en sa mare. El jurat considera que na Mònica era plenament conscient del que feia i que cometé l'assassinat sense que en César tingués cap possibilitat de defensa. A més, assenyala que l'acusada no pateix cap trastorn mental i que l'amnèsia per la qual de sobte no recorda què va passar no té cap explicació mèdica.
El judici es va resoldre amb un jurat popular que va acabar decidint, m'assembla que amb una àmplia majoria, no sé si amb un vot en contra o més, de que era un assassinat amb alevosia, vull dir que havia matat de forma premeditada i planificada en el seu fill. Es queda demostrat que no pateix cap tipus de pèrdua de memòria, sinó que és plenament conscient dels seus actes.
El dimecres 30 d'octubre es coneix la sentència de l'Audiència de Palma que condemna Mònica Juanatey a 20 anys de presó per assassinar el seu fill de manera intencionada. El jutge Eduardo Calderón subratlla que en César no va tenir possibilitat de defensar-se, per la qual cosa la traïdoria resulta evident.
Segons compte la sentència, ella mateixa omp sa banyera ja amb ànim d'acabar amb sa vida despetit, fins al punt de que empenya el seu cap fins a ofegar-lo per complet a sa banyera. No? O sigui, no va ser fruit d'una obcecació mental transitòria com al·legava la seva defensa, sinó que va ser fruit d'aquella no consentia, no tolerava, pel que sembla, acceptar que tenia es fi.
Després de la sentència condemnatòria, na Mònica torna al centre penitenciari de Palma per a complir-hi la seva condemna. Sabem d'ella de nou al febrer de 2013, quan el Tribunal Superior de Justícia de Balears desestima el seu recurs contra la sentència i ratifica la pena. El cas queda tancat judicialment. Policies, fiscals i jutges han subratllat la crueltat i la maldat absoluta d'una mare que mata el seu propi fill. Un infant, en César, del qual també sorprèn la tristor i la indefensió que degué patir durant la seva curta vida.
El niño es penoso, la situación, la verdad que es... Para nosotros en el grupo fue de los temas, de los 8 años que yo he estado en ese grupo y el grupo en general, de los temas más tristes que hemos hecho nunca. Porque el niño fue una persona que prácticamente, hombre, no le voy a decir que no le quisiera a nadie, ¿no? Porque su abuela y sus abuelos le atendieron bien, ¿no? Pero bueno, era un poco que siempre estorbó un poco en todos lados, si me permite que le diga la expresión, y sin querer ofender ni mucho menos a los abuelos que le atendieron como abuelos. Y cuando uno la verdad que ve las fotografías de niños que había en las redes sociales, ¿no? Es una cosa que, una brutalidad como yo no, de los años que le digo, de los años que he estado en homicidio, no he visto nada semejante.
De Mònica Juanatey ja m'ha explicat que els diaris arriben a dir que tenia fins a 4 cares diferents. La veritat és que la seva xarxa de mentides va créixer fins al punt que resulta complicat diferenciar la realitat del que no ho és. Per a l'inspector Juan Palomo hi ha dos aspectes clars, que eren mentides que ella mateixa creia i que si no hagués estat per la troballa dels germans Nando i Miquel Torres, aquest crim no s'hauria descobert mai.
És una persona que llegó a creerse sus mentiras y hasta el punto de que cometió esta brutalidad de asesinato, ¿no? Yo tengo la certeza de que si no hubiésemos encontrado el cuerpo y los elementos que permitieron identificarla, ella no lo hubiera confesado jamás.
L'horror del fet com és per Mònica Juanatey torbat tothom a Menorca. La gent era incapaç d'entendre i assumir un crim tan despietat.
Menorca és una illa tranquil·la en què en cap cas solva aquest tipus d'aconteixements més que cada molts anys. Hi ha crims que els que ens dedicam a ser comunicadors, a el periodisme, coneixem i recordem 5-6 casos, però cap ha arribat a commocionar tant com el que suposa que una mare mati el seu fill. M'assembla que és una qüestió que difícilment és superable, difícilment és imaginable un cas tan greu i que feri tanta sensibilitat de la gent com aquest. Va tenir aquesta repercussió dintre i fora de Menorca.
Des d'aquella macabra descoberta que feren dos germans i que desembocà en el conegut com a cas del nin de la maleta, han passat 13 anys, però ningú l'ha oblidat. Tampoc, de fet, l'home que descobrí la maleta, Nando Torres, que quan tot acabà, volgué fer el seu petit homenatge a César, amb la seva família, per a tancar un dels capítols més difícils de la seva vida.
Quan va haver acabat de passar tot, quan ja van saber que havia passat i sa mare que havia fet comença a assassinar, doncs, ja l'havien tancada i tal, quan es va resoldre tot, nosaltres, els meus fills i la meva dona, vam anar a aquest lloc i vam, bueno, una mica per homenatjar-lo o per sentir-nos bé també nosaltres amb aquella persona que havia sigut oblidada durant tant de temps, doncs li vam fer un... vam xicar 4 pedres i li vam posar un ram de flors, bueno, perquè quedés constància de que qualcú s'havien recordat d'ell.
Els padrins d'en César finalment viatjaren a Menorca i es feren càrrec de les seves restes per a enterrar-les a Galícia, molt enfora del lloc on el petit havia arribat per a iniciar una nova vida amb sa mare i on, desgraciadament, moria assassinat per ella en només 15 dies. Un crim que sempre formarà part de la memòria negra de les Illes Balears. Aquest ha estat el tercer episodi de Memòria Negra al podcast. Podràs trobar aquest i la resta de capítols a ib3.org/memòria-negra i a ib3alacarta.com. Vos esperam per l'episodi número 4, el qual ens remuntarem al Nadal de 1996 per conèixer un cas que trasbalsà tot Mallorca. Un cas amb 4 assassinats, 2 culpables i la telefonada d'un sacerdot a un periodista de successos.
IB3 Podcast. Un món de sons.